sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
No hi ha drets. No hi ha drets.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios...
Ens fa molta il·lusió el No hi ha drets d'avui per diversos motius. Un, perquè tanquem una temporada en què aquest espai que fem els dijous cada 15 dies amb Yolanda Fresnillo, amb la sociòloga, amb l'activista, ens ha permès tocar moltes qüestions i, a més, dir-vos quins drets tenim i quins hem de tenir present per reivindicar-los. I perquè avui ho fem amb Julie Work, ella és politòloga, és també antropòloga, és una australiana afincada al nostre país des de fa més de 30 anys, per tant parla el català millor que jo. És autora de diversos llibres, entre els quals un que ha escrit amb en Daniel Raventós, Contra la caritat en defensa de la renda bàsica, que és el tema que ha triat avui Yolanda Fresnillo. Yolanda, explica'ns qui és la Julie Work i sobretot la qüestió sobre la que parlarem avui.
Doncs amb la Júlia ens vam conèixer fa unes setmanes perquè em van demanar que els ajudés a presentar aquest llibre Contra la caritat a la Fira Literal.
A la Literal.
I la veritat és que no coneixia la seva feina i em va semblar interessantíssima tota la reflexió que posaven sobre la taula, contraposant d'alguna manera la caritat amb una proposta de justícia, que és la renda bàsica, i l'anàlisi que fan de les dimensions més polítiques i antropològiques de la caritat. I em semblava un tema bastant interessant perquè normalment no se'n parla, i bueno, era una bona manera de posar aquest punt final d'aquesta temporada.
Julie Work, no se'n parla i és veritat, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia i gràcies per tenir-me aquí.
No, i ara. Julie, aquesta és una qüestió que, com deia la Yolanda, no se'n parla, perquè quan diem caritat, aquest gest que tothom té amb les persones que en un moment t'estan demanant ajuda i sempre et planteges, això no soluciona res més que una emergència en aquest moment. I en aquell petit gest d'ajudar una persona, és igual amb un semàfor, amb una església, on sigui... Necessitem solucions estructurals. I aquí ve la reflexió de fons que vosaltres feu, que aneu fins a l'àmbit de la filantropia, és a dir, que analitzeu tot el circuit del que en diem caritat, no?
Sí. No, vam intentar mirar totes les facetes de la caritat, però no tant per analitzar la caritat mateixa, però com fer servir la caritat com un lens per mirar com funciona la societat, no? I aleshores la primera cosa que veus, doncs, la caritat existeix en una situació de desigualtat, com de sempre, no? Des de, bueno, potser al segle XII, els primers lleis dels pobres d'Anglaterra, no? Perquè van fer el canvi dels comuns cap a tancar les terres i aleshores van crear molt immediatament molts pobres. I aleshores, doncs, l'Església fa com la part... ideològica, que és una funció que han agafat ara les celebritats, mm-hmm. més aviat amb el seu espectacle. I també doncs, vam analitzar també, bueno, a mi m'encanta l'antropologia perquè vaig estudiar a Papua Nova Guinea, i com la societat del do i com això conserva les relacions socials. No és l'intercanvi de regals, no és com comercial i tampoc no és una relació alienada com és la caritat.
Mm-hmm. Per tant, la caritat en si us ha permès estudiar les relacions de poder dins d'una societat.
Exacte, exacte. Hi ha moltes coses, per exemple, la primera cosa, per exemple, Oxfam, en l'últim informe, diuen que els 26 milionaris ara, mil milionaris avui en dia, controlen la riquesa de la meitat del món, no? Algunes xifres són 8 persones, 8, 26, no hi ha massa mm-hmm. diferència, no? I això vol dir que aquesta gent tenen tant poder que no paguen els impostos. Això té repercussions en com els serveis públics. I això també ho notem aquí, perquè hi ha la llei, sembla que és la llei Aragó, que... Sí, ara mateix que estan pensant. També això té repercussions en l'expectativa de vida i aleshores doncs, alguna gent mor molt més jove a causa d'aquestes desigualtats. Tenim una situació de gran injustícia i finalment per les dones és encara pitjor que no pas pels dones, no? Perquè són les dones que han de fer el treball de cura i això, la feina de dones només en la cura representa 10 milions de milions de milions de dòlars. Caram.
Yolanda, fer el recorregut com fan en Daniel i la Júlia en el llibre per la història de la caritat, et fa adonar de com ho tenim d'interioritzat, no? Com tenim d'interioritzada la desigualtat, com tenim d'interioritzada les actituds de caritat com a coixins que pal·lien aquestes desigualtats estructurals.
No? Sí, de fet, hi ha una de les cites del llibre que diu la pobresa o la desigualtat social es dona per inevitable. No, no hi ha una discussió sobre si és
justa... Si no ens estem discutint...
que gairebé sobre... es dona com a natural, no? És a dir, que Haití sigui un país pobre és causa de les seves condicions naturals, no té res a veure amb la història, amb les relacions polítiques, amb les relacions econòmiques.
No solucionarem això,
exacte,
saps?
No?
Aquesta idea de...
I per mi una de les coses més interessants que planteja el llibre, que segurament la gent que hem estat més a prop d'aquestes qüestions ja ho coneixem, però a vegades és poc explícit, és com la caritat o aquesta caritat com a relació de desigualtat unidireccional, no? Dels que tenen cap als que no tenen, en realitat no pretén canviar l'ordre establert, no pretén eliminar les causes de la pobresa. I, de fet, d'alguna manera, l'objectiu sembla que sigui apaivagar aquestes causes perquè res no canviï, perquè tot segueixi sent igual. No? I en aquest sentit em sembla molt interessant plantejar si aquest és el camí o hi ha altres camins a...
I aquí és on analitzeu, no? Juli i Daniel, què es pot fer, perquè el llibre no és una esmena a la totalitat a la feina que es fa, per exemple, des d'organitzacions no governamentals, amb moltes d'elles que justament el que intenten és construir estructures en els països on aquestes desigualtats són fermes. D'altres fan, diguem, cures pal·liatives d'aquesta desigualtat, però en molts casos són realment estructurals. Vosaltres no esteu invalidant tot això.
Bueno, el problema és que és molt difícil. El món que tenim ara, el món neoliberal, és molt injust. I aleshores és molt difícil perquè les institucions o les ONGs, per exemple, funcionin de manera justa en un món, en un ambient tan injust, no? I, per exemple, vam parlar... Hi ha diversos exemples en el llibre, però Haití potser és el més xocant. Per exemple, la Creu Roja Americana,
sí,
van... un 25% dels diners, que eren molts milions de dòlars que van rebre, un 25% va anar a la seva pròpia administració i recaptar calés, però ja havien recaptat calés. Van dir que havien construït 130.000 cases, van construir només 6, i no passa res. I un 90%... 4% d'aquests diners que van anar a Haití, i recordeu el terratrèmol,
sí,
que va ser tan terrible.
No van servir per...
94% va anar a intermediaris. I aleshores, quan va arribar la còlera, després, 9.000 persones van morir, més de 70-80.000 persones afectades per tota la vida a causa d'això, no hi havia cap intent d'arreglar això. I encara i la còlera es va causar per les forces de la pau que van haver-hi després de terratrèmol, però no necessitaven forces de la pau. Mm-hmm. Necessitaven gent que ajudi a restaurar l'economia.
Explica'm una cosa. En el vostre llibre dediqueu tot un capítol a l'humanitarisme.
Mm-hmm.
La gent què ha d'entendre per humanitarisme?
Bueno, l'humanitarisme, per exemple, té... és un negoci enorme.
Un negoci, eh?
És un negoci. O com Colin Powell diu, és arma de govern. I Naomi Klein ho explica molt bé, molt millor, i molt, de manera molt,
molt
extensa que nosaltres. Però, per exemple, si pensem en una situació de catàstrofe, el treball de humanitarisme és assegurar que la gent tingui els mitjans per poder subsistir, existir. Assegurar que ningú no treu aquests mitjans per existir. I si no tenen els mitjans per existir, han de donar els mitjans per existir. Només pensen en la tercera part, perquè pensar en les primeres dues parts de que tinguin els mitjans per existir han de pensar en tot el sistema social i econòmic i polític, no? I això ignoren totalment. I tota mena de caritat, els d'altruisme, com Peter Singer, el famós altruista, pensen en el problema, però no pensen en les causes del problema.
Jo recordo molt, jo he estat a Haití diverses vegades, una entrevista que vaig fer a una persona que treballava en temes de cooperació, un haitià allà, i em deia un dels errors de l'ajuda humanitària al terratrèmol va ser no pensar en el desenvolupament. No? Va ser simplement abordar les necessitats més immediates, l'emergència, sense tenir en ment això que deia ara la Jolie de, bueno, realment què necessitem construir, primer perquè això no torni a passar, per tant, atacar les causes, i després per construir les possibilitats, no? Les possibilitats de que tinguin per cobrir les seves necessitats bàsiques. No és aportar simplement el menjar d'aquell dia, sinó pensar com aquella població...
Sobretot aigua potable, no?
Exacte, no? I per tant les estructures no? de l'aigua potable, no? Jo sí que vull trencar una llança, diguem, per les entitats que sí que fan aquesta feina, que n'hi ha moltes.
Moltes d'elles fan aquestes feines estructurals.
Exacte, no? Que hi ha moltes...
Que elles perdin sentit en el lloc on han treballat.
De fet, la mateixa Federació Catalana d'ONGs va canviar el seu nom cap a xarxa d'organitzacions per la justícia global, és a dir, que no és només un canvi de nom, sinó també una perspectiva de dir, vale, el que necessitem no és caritat, sinó que és justícia, i per tant canviar aquestes estructures, no? Però sí que és veritat que en el món encara plana molt aquesta idea de l'ajuda a l'emergència i l'ajuda des de dalt i l'ajuda sense qüestionar i sense plantejar-se quines són les causes.
I després el sistema que vivim, el sistema capitalista, té una manera de, podríem dir, consolar-se de les desigualtats que genera a través de dos mecanismes, les empreses a través de la responsabilitat social corporativa, aquests departaments de la majoria d'empreses que tenen per dir, escolta, nosaltres fem molts beneficis, però tenim una part de la nostra activitat dedicada a la responsabilitat social, i una altra, la filantropia capitalista, que és un concepte que, Juli, vosaltres poseu en discussió en aquest llibre, no?
Sí, doncs, bueno, parlen avui en dia, la versió postmoderna de la filantropia d'abans és, diu, filantrocapitalisme, no?
Sí.
Això és un oxímoron, no? És que no... És això, filantropia vol dir amor per la humanitat i capitalisme no és amor per la humanitat, que es veu. Però hi ha com molts problemes amb l'antropologia. Primer, que tenen un enfocament de mercat, i aleshores tots els algoritmes no parlen de seres humans i les seves necessitats. Tot és números, no?, en la filantropia. Després, bueno, hi ha excepcions, és clar, però estic parlant generalment, no? També les organitzacions filantròpiques tenen una enorme influència política que és antidemocràtica, totalment antidemocràtica. Després, també, en governança global tenen aquesta influència a través de Davos o, per exemple, Bill Gates. La majoria dels projectes de salut mundial han de passar per la Fundació Gates. Això no és la democràcia, no? I, finalment, no són gens transparents i, aleshores, molt sovint són com façanes per evitar els impostos, que això té els seus efectes en el sector públic. I, finalment, els que reben l'ajuda no tenen veu. No poden dir què volen, no? I jo puc donar un exemple, perquè la meva introducció política va ser a Nova Guinea quan vaig veure la situació indirecta de l'Indonèsia, perquè estan fent un genocidi en Papua Occidental, que Yale University diu és un genocidi, encara avui, i em vaig ficar en aquesta història i després en Timor Oriental. I en 2000 vaig anar a Timor per veure quina mena d'ajuda amb els meus amics timoresos, no? No a través de cap organització. Podríem fer, i aleshores trobo una dona molt, molt simpàtica d'Illes Verges que estava treballant amb dones que havien vist els seus marits i nens matats per els milicians d'Indonèsia. I aquesta dona diu, però que fas? I ella diu, oh, doncs fem flors per decorar el barco on venen la gent de fora. Fem flors de paper. I aquestes dones havien de tornar a l'agricultura, havien de tornar a la seva vida, havien de tornar a les cries que encara tenien.
I és per això que el llibre de la Julie Work, el que aborda amb en Daniel Reventós, és la renda bàsica, Iolanda. És a dir, canviem de paradigma. Si busquem la justícia social, i aquest matí dèiem, amb la crisi demogràfica que tindrem, amb la crisi de natalitat, amb l'esperança de vida creixent, amb una piràmide demogràfica que no ens ajudarà sostenir el sistema, hi haurà cada vegada més persones patint i vivint de subsidis, comença a ser bastant comuna la solució d'una renda bàsica, no?
Sí, ells proposen això, abandonar aquesta idea de que la caritat és la que resol aquesta supervivència, diguem, d'aquesta part de la població més vulnerabilitzada pel sistema, i reivindicar el dret d'una existència materialment possible, no? És a dir, d'aquesta vida digna a través d'un mecanisme com una renda bàsica incondicional per tota la població. I a més...
Sí, hi ha un mínim a partir del qual hem de créixer.
És a dir,
no vol dir deixar de treballar, no vol dir deixar de fer.
El mínim ha de ser la línia de pobresa.
I és pel simple fet de néixer i de ser ciutadà o resident en un país, has de poder tenir aquest mínim, i a partir d'aquí doncs tu tens el teu treball o les teves formes, diguem, de completar aquesta renda bàsica.
Sí, ningú sense res, per entendre'ns. Si no volem a ningú vivint al carrer en una societat que ha generat aquestes desigualtats, que genera aquestes desigualtats creixent, no és que no volem ningú sense dormir, sense un sostre, és que no volem ningú que no tingui alguna cosa per menjar o per sobreviure, no?
I a més, a banda de que en el llibre argumenten, diguem, com això és econòmicament factible i viable absolutament, plantegen que no és la solució, no és l'única solució per capgirar les desigualtats, però sí per atenuar aquesta pobresa i garantir aquesta supervivència mínima.
Sí, forma part d'un paquet, perquè hi ha molta gent que pensen que hem de sacrificar el sector públic amb una renda bàsica, però no, el nostre model és tot el contrari, reforça el sector públic. I a més, a part dels efectes econòmics, per exemple, si tens tres germans que volen fer un bar i tenen aquest coixí de seguretat que tindran un ingrés que més del nivell de pobresa cada mes, doncs això estimula la base de l'economia. El problema de l'economia avui en dia no és la base està trencada, però és una manera de restaurar la base. Però a part d'això, els estudis que tenim de projectes pilots arreu del món, per exemple, a Namíbia, a l'Índia, a Kenya, a Alaska, a Finlàndia fins fa poc, mostren que els efectes socials són molt importants. Menys delinqüència, més nens a l'escola, millor salut mental. I a part d'això, jo crec que políticament tindrà, bueno, això és especulació de part nostra, però políticament tindrà l'efecte de tenir, doncs, en aquest sentit, sí, una renda bàsica universal i incondicional, que tots som iguals en una comunitat, que tenen com ingressos, tots tenim els mateixos drets, en aquest cas, de poder existir. I aleshores, amb aquest ingrés podem fer-nos de ciutadans, perquè ja no som ciutadans, som com impotents en aquest món que tenim avui.
És una eina contra el feixisme, en realitat.
És una eina que, evidentment, hi ha diferents tendències ideològiques sobre això. No tothom ho veu en positiu, això d'establir una renda bàsica.
No tothom ho veu en positiu,
però comença a estar en el debat.
Exacte. I cada vegada hi ha més gent que està plantejant aquesta qüestió. El propi Fons Monetari Internacional, que no és una institució diguem d'esquerres ni revolucionària, o estaria tot al contrari, s'ha plantejat aquesta qüestió i està discutint aquesta qüestió, no? Hi ha economistes de caire més liberal que també estan plantejant que aquesta podria ser una resposta de futur des d'aquesta perspectiva que plantejava la Juli de garantir un consum mínim sempre, no? De fet, per exemple, una de les eines que es fa servir en emergències és donar una mena de renda bàsica, una mena de sou a les persones afectades, i l'objectiu d'això no és tant aconseguir la seva supervivència com fer que l'economia torni a girar després d'una catàstrofe, no?
Clar, perquè si la gent no té uns mínims per poder funcionar, evidentment tot s'atura. I això ho hem vist en moments de crisi, no?
Però clar, hi ha un canvi cultural que és aquesta idea de que realment hi ha d'haver una redistribució de la riquesa, no? Aquesta realitat que explicava la Júlia de 8 persones o 26 persones que tenen la major part de la riquesa ha de canviar per poder fer possible.
Però la part també que és molt dura en tota aquesta història de la caritat o humanitarisme, hi ha com més de 3 bilions de persones que no tenen suficient per menjar. I són sempre la gent oblidada en aquesta història de la caritat o en totes les seves formes, no? I imagineu si podríem tenir un món on tothom pot viure, doncs seria ben diferent que el món que tenim avui. El problema és polític, el problema és un problema polític, no econòmic.
És un problema polític, no econòmic, renda bàsica, justícia, més que caritat, això no invalida, evidentment, totes les coses i la feina que s'està fent de manera desinteressada, tot arreu i transversalment, però tenim un problema estructural que exigeix una solució estructural. Yolanda Fresnillo, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per acompanyar-nos aquesta temporada.
Ha sigut un plaer tota la temporada.
I tant que sí. I jo crec que ha valgut la pena compartir aquest espai amb els oients. Moltes gràcies, Juli.
Moltes gràcies, Mònica, i Yolanda també.
Contra la caritat en defensa de la renda bàsica. Arcadi, el trobareu.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Pedro Pardo i Albert Galceran són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
Demostra com t'agrada la música i apropa't als clàssics.
Atreveix-t'hi, aprofita l'estiu per deixar-te seduir per la clàssica.
Pedro Pardo i Albert Galceran comparteixen amb tu la grandesa de la música.
Aquest dissabte, a les 4 de la tarda... Els homes clàssics,